amb tu. Gràcies. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus i IB3 Ràdio.
El 30 de maig de 1975 quedava constituïda l'Agència Espacial Europea, en un moment en el que la carrera espacial era una batalla oberta entre les dues grans superpotències, Estats Units i la Unió Soviètica. Europa, que s'havia percatat de la importància de tenir presència en el desenvolupament de tecnologies i missions espacials, va crear l'ESA a la ratificació de 10 països, entre els que ja es trobava Espanya. Avui uneixen forces a l'Agència Espacial 22 països i en aquests anys ha realitzat reconegudes contribucions a l'exploració espacial com el llançament dels coets Ariane o la missió Rosetta, que va aconseguir el primer aterratge en un cometa per estudiar-lo i aconseguir dades sobre els orígens del sistema solar, o la missió Gaia, el 2013, que ha mesurat posicions, distàncies, el moviment de milions d'estrelles. En fi, ahir mateix es varen complir 50 anys de l'ESA, així que des del Nautilus, felicitats. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam amb Pablo Morgantes, a Sala de Màquines, i en Joan Lluís Ferrer, al pont de comandament, ja aquí amb jo. Bona nit.
Hola, molt bona nit. Bé, la veritat és que sí, en els èxits de l'ESA hi podríem afegir moltes missions. Per exemple, sense anar més lluny, la missió Euclid, que investiga la matèria i l'energia fosca, i sobretot per aportar una pinzellada balear, la missió LISA, per crear el primer observatori espacial d'ones gravitacionals.
Efectivament, un projecte del grup d'investigació Gravity, el grup de física gravitacional de la Universitat de les Illes Balears, l'equip d'Ana Alicia Sintes. Un projecte al que ja l'ESA ha donat llum verda i del que estan pendents. Però anem als temes d'avui. Començarem amb ambientologia.
Sí, perquè parlarem amb la presidenta del nou Col·legi Professional d'Ambientòlegs de Balears, na Carme Alomà, i li preguntarem pels reptes del col·legi en els propers mesos, per la situació dels ambientòlegs de les illes i també com veuen la situació mediambiental de les nostres illes.
I després tenim previst desenganyar-vos una mica sobre la capacitat de reciclatge per salvar el planeta. O sigui, us recordaran que el reciclatge no és suficient, que el seu impacte real és molt menor del que penseu, que hi ha que reciclar, per descomptat, però sabem que necessitem molta més implicació que això. En fi, parlaran de la realitat del reciclatge amb la directora territorial de Resero a Mallorca, na Roser Badia. Si no coneixeu Resero, és una associació que aposta per la reutilització, que realitza campanyes molt interessants i que podeu conèixer a la seva pàgina web, resero.cat.
Sí, després us parlarem d'uns fulletons molt polits que ens han fet arribar des de l'agència Menorca Reserva de la Biosfera. Són uns tríptics pensats per donar a conèixer els valors mediambientals de l'illa i algunes amenaces. N'hi ha 5, i els dos darrers són sobre espècies invasores i sobre la importància geològica de Menorca. Bé, els aprofitarem per extreure algunes dades interessants que crec que vos agradaran.
I acabaran com cada dissabte traient el Periscopi, que ja sabeu que és la secció que prepara cada setmana en Joan Lluís sobre algunes notícies mediambientals d'àmbit mundial. De què mos vols parlar avui?
Bé, avui mos farem ressò d'un article que, per dir-ho així, resumeix una mica l'estat global del canvi climàtic i quines són les perspectives immediates. I parlarem també d'un fenomen molt curiós i desconegut, que és l'enfosquiment dels oceans del món. Els oceans estan fent foscos i explicarem per què.
Aquest és el nostre sumari. Anem a veure quantes coses aprenem avui.
El Nautilus, amb Cristina Manda Tur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Fa uns mesos es presentava oficialment el Col·legi Professional d'Ambientòlegs de Balears. Durant 15 anys, els professionals d'aquest sector disposaven d'una associació, però l'objectiu va ser sempre poder estar col·legiats. I d'ara anem a parlar de les inquietuds i reclamacions del sector i de com pot millorar la seva situació amb un col·legi oficial. I parlarem de tot això amb la seva presidenta, Carme Alomar. Bona nit, Carme. Ben tornada al Nautilus.
Bona nit.
Bé, el mes de novembre us vareu posicionar sobre la llei d'ordenació i de gestió integral del litoral. Vareu presentar al·legacions, de fet. En coses així és on s'ha de notar la força que ha de tenir un col·legi professional davant una simple associació?
Sí, com bé dius, pues, amb un col·legi tenim molta més força per poder opinar i fer al·legacions i també contribuir per totes aquestes lleis que s'estan desenvolupant. I concretament per novembre vàrem fer esmenes a la gestió integral del litoral de les Illes Balears i concretament el número d'esmenes anaven cap enfocades principalment en una part dels objectius que en aquesta llei nosaltres pensam que no reflecteix molt bé tots els efectes i els conceptes d'efectes de canvi climàtic. Més que mai ara estem visquent aquests efectes i pensam que aquesta llei hauria d'anar una passa més enllà i els objectius incloure tots aquests efectes que pot tenir el canvi climàtic sobre les playes, el sistema dunar, l'escalfament de l'aigua. També pensam que falten moltes referències a l'estratègia d'una infraestructura verda i aquesta necessitat d'incloure aquesta restauració de zones degradades del litoral està en concordància amb tot el que estem veient a nivell europeu amb el reglament de restauració. És a dir, millorant aquestes zones verdes, aquestes infraestructures, poden millorar la connectivitat de les zones verdes. I tot això és molt important perquè les espècies que habiten en aquest litoral necessiten una bona connectivitat per poder moure-se d'un lloc o l'altre. És a dir, nosaltres no podem interrompir el seu hàbitat natural.
Clar.
A més, també pensam que falta molta participació ciutadana en el desenvolupament d'aquesta llei. Hem de recordar que la franja del litoral és una franja molt important per als valors naturals, ecològics de la societat balear i en aquest moment és molt important que la societat balear tingui una opinió en aquesta llei de litoral que ens envolta a tots nosaltres al litoral.
Ahà, està clar. Bé, de fet, unes crítiques del text, el text és que ni tan sols hi ha referències al canvi climàtic, no?
Clar, no hi ha referències al canvi climàtic. També que va associat amb el canvi climàtic, s'ha de limitar també d'una manera controlada els fondejos. Amb l'època que estem no podem tenir tota la Mar Balears que sigui una zona portuària exterior. S'ha de limitar aquest número de fondejos. Hem de recordar que quantes més barques, embarcacions, més gasos d'efecte d'hivernacle també s'alliberen.
Sí.
I necessitem aquesta regulació, no només també a les zones fora de port, sinó dintre de port hem de garantir l'accés a ciutadans de les Balears a que puguin accedir en aquests amarraments d'una forma normal, és a dir, amb preus assequibles per a aquesta societat balear que sempre ha estat molt vinculada a la mar.
Bé, hi ha molt de treball que fer i, com dius, la societat s'ha d'implicar més. En un territori limitat i fràgil, però amb una gran pressió per mort de l'impacte del turisme massiu, bé, quin paper han de tenir els ambientòlegs?
Sí, el paper dels ambientòlegs ara mateix és molt important, tant a nivell de societat, a nivell de cooperar i de coordinar i fer feina amb les administracions públiques i també privades. Hem de recordar que molts ajuntaments de les Balears no tenen un tècnic en medi ambient i això és molt important per poder anar a fer front a aquests efectes del canvi climàtic, un augment de la capacitat de càrrega humana que estem vivint a les Balears. Se necessiten professionals també en el sector privat que puguin donar resposta a com millorar tot el sistema d'eficiència energètica, de cicle de l'aigua, molt important, tant a grans establiments, també a nivell d'ajuntament. Per això pensam que el paper dels ambientòlegs és molt important ara mateix i també de cara a un futur.
Bé, els tècnics de medi ambient dels ajuntaments haurien de ser preferentment ambientòlegs?
Sí, hem de pensar que tenim un grau, en aquest cas, que és de Ciències Ambientals i que aquí som interdisciplinars i ens formem tant en la part física, química, biologia, però també tenim assignatures, una formació en la part legislativa i de dret, i sí que les places de tècnic de medi ambient haurien d'estar prioritzades per aquestes persones que s'han format amb el medi ambient.
Mm-hmm. Quants ambientòlegs hi pot haver a Balears?
Ara a Balears, a l'associació al CAIP tenim uns 100 ambientòlegs i en Escolalli ja anem cap a 50 col·legiats, calculant que entre 100 i 150 ambientòlegs podem tenir. Hem de recordar que aquesta carrera o grau no s'estudia a la Universitat de les Illes Balears, només se fa a la UNED. És a dir, que també això és un punt important perquè no tenim formació d'ambientals aquí a Balears i la gent que vol estudiar de manera presencialment ambientals ha de partir a la península. Tenint una carrera d'ambientals podríem generar molt més professionals en aquest camp.
Uh-huh. I creus que s'escolta prou els professionals del medi ambient a la presa de decisions polítiques?
Sí, jo crec que cada vegada se va escoltant més. Hem de tenir també en compte que molts ambientòlegs han estat formant part d'òrgans de gestió, de legislació i lleis que s'han dut a terme han estat encapçalades per professionals en el medi ambient.
Uh-huh. Bé, i la figura de l'ambientòleg ha canviat els darrers anys amb la crisi climàtica?
La figura dels ambientòlegs ha anat agafant més rellevància i sobretot crec jo també a una part del sector privat que s'estan donant compte que és necessari poder entendre la relació dels humans amb el medi ambient i com actuar i que mitigant aquests canvis i fent unes polítiques sostenibles i en concordància amb el medi ambient se poden reduir els efectes que vindran del canvi climàtic.
Uh-huh. Bé, és cert que el sector privat darrerament ha començat a incloure ambientòlegs o gent dedicada al tema mediambiental en els seus staffs, diguéssim, però no sé si això no vos fa por alguna vegada que vos utilitzin per fer greenwashing.
Sí, hem de tenir en compte que hi ha una línia molt prima entre tot el que és bluewashing, greenwashing i la importància de que realment se necessita un ambientòleg i per què és important tenir aquesta figura. Aquí hi ha una tasca de conscienciar a la societat de les necessitats reals i donar números i dades quantitatives i científicament amb una base científica perquè tothom, la societat i també el món del sector privat entengui que curar, mirar i protegir i gestionar el medi ambient és necessari perquè és una necessitat real. Tenim uns recursos que són il·limitats i si continuem explotant aquests recursos pot ser que d'aquí uns anys la realitat que tinguem sigui molt més diferent que la que tenim ara, que ja estem explotant aquests recursos i actuant d'una manera molt intensa.
Sí.
És a dir, és necessària aquesta part de conscienciació perquè el sector privat i no tendeixi cap al greenwashing. I, sí.
Clar. Tenim uns recursos limitats. Quins canvis urgents hauríem de començar ara mateix, avui mateix, per evitar un col·lapse ecològic a l'arxipèlag?
Els canvis són canvis d'hàbits, també un punt important és el cicle de l'aigua. Aquí sí que necessitem una infraestructura i invertir en millorar aquest cicle de l'aigua. Hi ha molta aigua que se perd. Això és una manca que tenim. També tota la part d'eficiència energètica ha d'anar acompanyada amb un desenvolupament tecnològic, innovador, i sí que és vera que hi ha una part que podem fer nosaltres com a societat de canvi d'hàbits, però sí que aquesta ha d'anar acompanyada d'infraestructures per potenciar transport públic, també limitar la capacitat de càrrega que estem exigint ara mateix, i aquestes s'ha d'anar en paral·lel tant la conscienciació com les actuacions.
Bé, i quins seran els reptes del Col·legi d'Ambientòlegs de Balears? Algú que mos puguis avançar pels pròxims mesos?
Sí, durant aquests pròxims 6 mesos, els reptes d'escolar i ara mateix estem molt centrats en que totes les persones professionals de les ciències ambientals se col·legin. Estem posant en marxa aquest col·legi perquè necessitem un col·legi amb una bona base i fort per poder ja començar a actuar de cara a defensar la nostra protecció i també donar a conèixer els valors de per què se necessita aquesta figura de ciències ambientals a la societat balear.
Uh-huh. Bé, no sé si m'ho han deixat alguna cosa que volguessis dir o algú que vulguis destacar.
Jo crec que podríem estar molt de temps xerrant sí. de la professió, les necessitats, però crec que amb aquesta petita... que aquest minuts ha quedat plou reflectit.
Uh-huh. Bé, el Col·legi d'Ambientòlegs pot ajudar molt, no?, que siguin percebuts els ambientòlegs com una ajuda, com aliats necessaris a sostenibilitat i no com un obstacle, no?, que a vegades pareix que el medi ambient és un obstacle per progrés.
Sí, claro, aquest és un paper molt important i efectivament fins ara o fins fa un parell d'anys el medi ambient s'ha vist com un enemic i ara un obstacle i s'ha de canviar aquesta perspectiva que tenim cap al medi ambient i entendre que si el medi ambient no està curat, està malalt, nosaltres també serem persones ferides.
Clar, bé, aquest és el paper fonamental d'aquest col·legi, jo crec. Idò, moltes gràcies, Carme Alomar, presidenta del Col·legi Professional d'Ambientòlegs de les Illes Balears. Gràcies per atendre el Nautilus i Vetres Ràdio.
Moltes gràcies. Bona nit.
Medi ambient i ciència a Vetres Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Manda Tur. IB3 Ràdio, formació. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria. El Nautilus, amb Cristina Manda Tur.
La Fundació Resero, una fundació que aposta per una societat lliure de residus i tòxics, ens ha recordat algo molt important. El reciclatge no és prou i promoure el reciclatge té també els seus perills. Resero ens planteja una qüestió que cal analitzar i és que apostar per al reciclatge ens pot fer creure que podem seguir consumint com si no passés res. El reciclatge es converteix en la coartada per seguir produint sense límits. Anem a parlar-ne amb la directora territorial de Resero Mallorca, la que ja saludam, Roser Badia. Molt bona nit, benvinguda al Nautilus d'IB3 Ràdio.
Hola, bona nit, moltes gràcies per tenir-nos.
Bé, una primera dada impactant, només el 9% del plàstic produït al món s'ha reciclat alguna vegada, i encara així, bé, deies que els índexs de recollida selectiva amb el model actual han tocat sostre. Què significa això?
Doncs bé, el que veiem amb l'anàlisi dels últims anys, no?, és que l'increment dels residus que es poden separar selectivament i que s'acaben recuperant a través dels circuits de recollida selectiva són molt pocs respecte al total. Estem parlant de que una quarta part, en el millor dels casos una tercera part dels residus que generem acaben en circuits de recollida selectiva. En el cas de les Illes Balears, la mitjana diu que és al voltant d'un 30%, però sabem que hi ha municipis que estan per sota d'aquesta xifra, sí. Com també que n'hi ha alguns que estan per sobre amb estratègies més eficients com el porta-porta o perquè tenen sistemes de recollida de la fracció orgànica, no? Però és, diríem, fa molts anys, fa moltíssims anys, fa més de 40 anys que parlem del reciclatge, de la recollida selectiva, i tot i així, tot i saber que és important i que la gent hi té consciència, els índexs són molt i molt baixos, no? Llavors això, d'alguna manera, és un primer símptoma d'alarma de que el sistema pròpiament no és eficient.
Mm-hmm. Bé, ja que tenim en compte també que el reciclatge té un límit, és a dir, que la majoria dels materials perden consistència, perden valor, si es reciclen una vegada i una altra, no? Això és algo que la gent no sol tenir en compte.
Clar, com deies al principi, no?, que nosaltres anunciem amb això, és que al final sembla que si tu compres un envàs o un producte, no?, i el tires dins un contenidor de recollida selectiva, és com que ja has complert, no?, que d'alguna manera ja et pots sentir en pau o tranquil·la, no?, perquè ja, diríem, pots continuar consumint sense plantejar-te realment si aquesta és la millor opció, no? Nosaltres el que diem és que, clar, darrere dels sistemes de reciclatge, moltes vegades el que hi ha és una, diríem, una alimentació d'un model que és molt més pervers, que és l'usar i el llençar. Ja. És aquí, diríem, l'origen del problema, no? Estem, diríem, estem donant per fet, ens sembla bé, no?, consumir qualsevol producte que pugui ser reciclable, simplement pel fet de que doncs, ja ens fa sentir bé el tirar-lo un contenidor de recollida selectiva, i la pregunta hauria de ser moltes vegades abans, no?, de dir, ostres, aquest producte el necessito, fa falta que estigui tan envasat, aquest tipus d'envàs és realment reciclable, encara que jo el tiri al contenidor, realment s'acaba reciclant. Ja. I llavors aquí hi ha moltes qüestions que tenen a veure molt més en com s'han dissenyat aquests productes, com s'han fet les polítiques perquè això estiguin al mercat, i que escapen moltes vegades del que pot ser una persona consumidora, no?
Uh-huh. Bé, seguim apostant per envasos d'un sol ús, encara que ara són de materials naturals, bio, de cartró, no avançant gaire amb aquestes solucions, no?
Bueno, clar, tu mateix ho has dit. O sigui, canviem el nom, vale? El que potser abans era una bossa de plàstic, ara podria ser una bossa de paper, o un envàs de take-away, a lo millor perquè, jo què sé, per normativa o el que sigui, ara doncs han de ser compostables, o per sensibilitat de la pròpia empresa, doncs intenta buscar un producte que moltes vegades és més car i que dona la sensació que és més reciclable, però a la pràctica, quan tu tens un tassó, per exemple, en aquest de cartró, que justament a de dins té una pel·lícula de plàstic,
sí,
ells mateixos, ja quan te'l donen, que saben que és un producte d'un sol ús, ja t'estan indicant en l'envàs, això té plàstic, no? Però és de cartró. Llavors a tu t'estan generant un problema, perquè dius, i això on ho tiro? I si ho tires en el paper, però resulta que estàs contaminant els circuits de paper reciclat amb plàstic, que això és el resultat d'aquest model, ens està portant a que el cartró reciclat resulta que té plàstic. Llavors dius, val, o sigui, aquí hi ha hagut un problema que no depèn de nosaltres, va molt més enrere, és de les empreses que ho han fabricat i de l'administració que no ha regulat perquè això no sigui possible. O després et trobes amb multitud de productes que potser, jo què sé, un tretabric, no?, que al final és un producte molt utilitzat avui en dia,
sí,
que si tu compres un envàs a l'hora d'anar a buscar el tretabric, veus que està complet d'indicacions reciclables, super no sé què, el tapón de no sé quantos, però vale, aquell producte, tu saps que allò és molt difícilment reciclable perquè està fet per cartró, plàstic i alumini, o sigui, tres materials en un últim producte, i allò, evidentment, com deies abans, en els processos de reciclatge va perdent valor, és el procés que es diu downcycling, no? O sigui que és com una mena d'espiral que va perdent els recursos i va perdent el valor a mesura que es recicla. I el concepte de reciclatge, el que hauria de ser realment el reciclatge, per exemple, del vidre, no?, que és un producte que saps que es pot fondre i es pot tornar a fer vidre, això no passa amb la resta de materials. Hi ha molts materials avui en dia en el mercat que no estan pensats per ser reciclats, no? Llavors, hi ha un problema, com si diguéssim, d'origen, no?, de com s'han fabricat, de com s'ha regulat, perquè això no sigui possible. O sigui, és que hi hauria d'haver coses que ja no haurien d'estar en el mercat o que haurien de ser molt, molt més cares que les opcions que són, diríem, més reciclables o més reutilitzables, que és on anem nosaltres, no?
Uh-huh.
Llavors, per tant, és un problema d'això, i des del nostre punt de vista és anar molt més enllà, com deia, no? O sigui, hi ha una qüestió que és el reciclatge no ha de permetre, no ha de tolerar, no?, que puguem continuar consumint sense plantejar-nos quin impacte té el nostre consum. Per tant, hi ha d'haver estratègies que vagin a la prevenció de la generació d'aquests residus. I llavors, tornant a agafar l'exemple del vidre, el vidre, per exemple, és el millor dels materials, no? Sabem que és el millor dels materials a l'hora de ser reciclat, no?
Sí.
I dius, vale, doncs hauríem d'optar per models com el vidre, no? Potser materials que saps que són perfectament reciclables. Doncs sí, podríem dir, aquest és l'objectiu, anar cap a materials que són perfectament reciclables, però des del nostre punt de vista encara hem d'anar més enllà, i és de dir, bueno, o sigui, hem de ser conscients de que hi ha un ordre de prioritats, i abans del reciclatge hi ha la reutilització. I això és una cosa que totes les persones, vull dir, les persones que tenen més de 50 anys coneixen, no? Els envasos de vidre abans es feien nets i es tornaven a utilitzar moltes vegades per finalment triturar-los dins un contenidor i reciclar-los. Però sembla que hem oblidat que és molt més important la reutilització que el reciclatge. I llavors, el que denunciem d'alguna manera és que el reciclatge està ofegant la reutilització. O sigui, ens està perdent el focus del que és realment important. I per nosaltres, i tornant al vidre, el que és important és poder reutilitzar els envasos moltes vegades, fer-los nets, donar-los moltes més vides, i quan ja no serveixin, reciclar-los.
Bé, i que se mos promocioni el reciclatge i els materials bio com solucions pot dur a l'efecte contrari, és a dir, que en realitat estan consumint més residus que mai perquè pensam que amb això dels materials bio i el reciclatge, bé, ja estan salvant el món?
Sí, és això. Per exemple, tornant a agafar l'exemple del vidre, nosaltres sabem que el vidre és un material verge, que és molt pur, diríem, que manté la qualitat dels aliments, que és un material molt desitjable, no?
Sí.
I també tenim la sensació que és un material sostenible perquè és fàcilment reciclable. Però el que poca gent coneix és que el vidre d'un sol ús és més contaminant que el plàstic o que les llaunes. Llavors, a vegades comprem envasos en vidre d'un sol ús pensant que són més sostenibles, però tenim un impacte, per exemple, en termes de CO2 molt més gran, no? Llavors, és vidre sí, però reutilitzable. Qualsevol material, primer, s'ha de poder utilitzar, allargar la seva vida útil al màxim de temps possible, i quan ja no sigui útil, llavors entrem en els circuits de reciclatge que fa que es fonguin els materials, es triturin i es tornin a fer nous materials. Però abans del reciclatge i de la reutilització, moltes vegades es confonen aquests termes o simplement s'obvien, no? I ens pensem que realment l'única opció és el reciclatge. I llavors el que volem defensar i reivindicar és que hi ha d'haver estratègies que facin que la reutilització realment tingui el seu lloc en aquest sistema, que siguin sistemes que sigui a nivell fiscal més car fabricar, posar al mercat, comercialitzar, consumir un producte d'un sol ús que un producte en un format reutilitzable i retornable. Si hi ha una fiscalitat ambiental en aquest sentit, doncs serà més fàcil. I si hi ha una implicació per part de les empreses en el disseny d'aquests productes i d'aquests envasos, doncs és realment on veurem el canvi.
Bé, si des de Resero criticau que s'incompleix sistemàticament la responsabilitat ampliada del productor, potser mos podries explicar en què consisteix aquesta figura i quin és el vostre punt de vista.
Clar, sí, mira, a nivell europeu fa molts anys que s'està treballant, no?, perquè realment, com diem, els productors, les empreses que produeixen els envasos, els productes, tinguin la responsabilitat de la seva gestió i assumeixin el 100% dels seus costos, val?
Sí.
Això què vol dir? Doncs que avui en dia, per exemple, els que han fabricat els plàstics o els papers o els envasos, els materials, estan obligats a assumir el cost, per exemple, de la gestió dels contenidors, el contenidor groc, el contenidor blau, el contenidor verd. Tot això es paga a través dels impostos que teòricament han pagat els productors. Doncs això és un sistema realment pervers, perquè al final el que he generat és un model de negoci on hi ha unes entitats suposadament sense ànim de lucre que gestionen aquests sistemes i que retroalimenten que el sistema sigui d'un sol ús. I avui en dia, per exemple, per posar-te un exemple, estem en un procés d'implantació d'un sistema de dipòsit, evolució i retorn per envasos que potser haureu sentit notícies, no?, de que està previst els pròxims 2 anys a nivell estatal s'implantin aquests sistemes de que tu vas a comprar, per exemple, una llauna, una botella, i pagues 10 cèntims, i llavors, quan te l'has consumit, pots tornar aquesta botella de plàstic o aquesta llauna i et tornen els 10 cèntims. Això és un sistema que funciona per tot Europa, fa molts anys, sembla que és eficient. I aquests sistemes ara s'estan estudiant com s'implantaran a nivell estatal. Doncs en aquest punt on estem per fi aconseguint aquesta porta cap als sistemes de retorn d'envasos, perquè estem implantant un sistema on l'envàs tindrà un cost i tindrà un valor, o sigui, tu quan trobaràs una llauna per terra trobaràs 10 cèntims, llavors això està obrint, diríem, un model que és el sistema de retorn, que fa que tu agafis aquesta llauna i te la tornis a la botiga, que és una cosa que havíem perdut. O sigui, l'hàbit de retornar els envasos l'havíem perdut, perquè estàvem en un model d'usar i llençar, que ens venien a buscar els fems i ja estava, no? Però ara, si dones un valor en aquest envàs, doncs estàs obrint, diríem, o estàs com a recuperant un hàbit, que és el de retornar els envasos. Perfecte, dius, estem en la bona direcció. Sí. Què està passant? que estem en aquesta direcció, que sabem que en un futur, potser esperem que sigui d'aquí un any o dos, puguem començar a tocar això amb les mans a les botigues, i en aquest model on estem plantejant aquest retorn d'envasos, resulta que el propi sistema, com et deia, és pervers i està fent que no incorporin la reutilització. És a dir, que s'estigui plantejant un sistema per tot Espanya on se posaran uns impostos, uns dipòsits als envasos,
sí,
però resulta que s'ha exclòs el vidre en aquest model. I resulta que els sistemes reutilitzables i retornables, que són els que tindrien més sentit del món, és a dir, torno a l'envas, el fan net i el torno a utilitzar, tots aquests sistemes de moment estan exclosos del model perquè està basat en el reciclatge i no en la reutilització.
Ja, és a dir, hem fet una passa endavant però molt petita.
Sí, 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 és com a... I volem fer-te amb la visió de l'usar i el llançar. El yeah. tema és que anem avançant, però avancem en la nostra, diríem, en el sistema, que és el que genera ara mateix més interès, que és el valorar i el llançar. Però fer una passa realment transformadora seria recuperar la reutilització i donar valor als materials i no anar generant cada vegada nous materials per ser reciclats i mantenir una indústria que al final és molt contaminant i que ens està portant a un esgotament de recursos. Al final és una qüestió també d'optimitzar els recursos materials i econòmics que tenim, i sabem que la reutilització és la millor de les estratègies. Però ara mateix diríem que el nostre sistema polític i econòmic està basat en un model que és el d'usar i el llançar, i hi ha una inèrcia molt gran per mantenir aquest sistema.
Uh-huh. Bé, jo crec que hem d'acabar explicant bé als oients que no els animarem a no reciclar, encara que deien que no és suficient, no? En tot això que estem dient, no és animar a no reciclar, sinó estar informats i optar per alguna cosa encara millor que es reutilitzar, no?
Sí, per nosaltres el reciclar és la primera de les passes, no? És com el moment en què tu, com a persona consumidora, prens consciència i dius, vale, jo m'importa, no?, la generació de residus, no vull contribuir en aquest problema i vull fer el que està a les meves mans, que és separar, i cada cosa, doncs, l'orgànica, si puc, la composto, faig compostatge, si el vidre sé que, si el tiro al contenidor obert, es podrà fer nou vidre, vull dir que tot això és ideal i és el mínim que podem fer. Però des del nostre punt de vista és la primera de les passes. Per nosaltres el que és realment transformador és anar a cada un dels contenidors que tenim a casa, obrir la tapa i mirar què hi ha dins. Uh-huh. I dir, vale, o sigui, mira, ostres, aquí, quin munt de paper, no? I aquest paper, d'on l'he tret? I és paper que està, això com dèiem, bosses d'usar i llançar de paper. La bossa del pa, per sí. exemple. Una cosa que hem perdut, no? Però, ostres, coneixem altres sistemes per anar a comprar el pa, que no sigui cada vegada que vaig a comprar el pa agafar una bossa de paper. Podem portar una bossa de tela de casa, com fèiem fa 50 anys, per exemple, no? Doncs això amb el paper, després amb el vidre el mateix. Ostres, quants envasos de vidre d'un sol ús? Aquí podríem realment cercar si hi ha alternatives per aquest mateix producte, tenir-lo en un envas de vidre que sigui retornable, reutilitzable, i ja no generaré tants pots i tantes botelles de vidre. Doncs això existeix encara que s'està perdent, però encara hi ha empreses que distribueixen begudes en format retornable. Cada sí. vegada hi ha productes que estan en aquest model. I després tota la part del contenidor groc, allà dins sabem que realment és un contenidor que genera molta complexitat i, com dèiem, hi ha realment molt poques empreses que ofereixin productes que siguin realment reciclables, no? Llavors, la consigna seria com menys coses tirem al contenidor groc, millor. Per tant, abans de comprar qualsevol cosa que estigui envasada, mira si tens opcions per comprar-la a granel, per comprar-la en un format retornable, reutilitzable... Ves a comprar amb el teu tàper, procura anar a buscar botigues on puguis realment fer ús dels envasos teus que siguin propis i no haver de comprar envasat, o ves a la carnisseria, si tens una botiga de proximitat on te poden tallar la carn o l'embotit, dus tu el teu tàper i ja no l'envasaràs, o jo què sé, el malbaratament alimentari, no dins la fracció orgànica, com deia, doncs agafes el contenidor de l'orgànica i dius, ostres, quant de menjar que he jugat, no? Potser, a lo millor, a l'hora de... cuinar i de pensar diferent, o a l'hora de... No? Llavors sí, sí. aquesta és la transformació. I per això és important el reciclar o la separació selectiva, per prendre consciència. Perquè, evidentment, si posem tot junt, no som conscients, però si ho posem per separat i ho anem analitzant un a un, és realment on podem fer aquest canvi, no?
Està clar, tenim que replantejar-nos la nostra forma de consum. Ho deixarem aquí. Roser Badia, directora territorial de Resero Mallorca, gràcies per aquest bany de realitat sobre els residus, gràcies per la feina que feis i per atendre el Nautilus.
Molt bé, doncs, gràcies a vosaltres també.
El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
A sot la meua terra i voltruts la meua gent, gent del Mediterrani, del sol i del vent. A sot la meua terra i voltruts la meua gent, som passat, som futur i present.
Amb aquesta cançó, Terra i Sal, de Pèl de Gall, m'anam ara uns minuts a Menorca, perquè us volem parlar d'uns tríptics fantàstics que han editat des de l'Agència Menorca Reserva de la Biosfera. Són ja 5 fulletons. Els primers eren sobre biodiversitat terrestre i marina i ara hi han afegit un sobre les espècies invasores i sobre la geodiversitat de Silla, és a dir, sobre la importància geològica de Menorca.
Bé, la veritat és que a les altres illes podríem aprendre moltes coses de Menorca i el que està clar és que una d'elles s'estima per al patrimoni geològic. Anem a comentar un parell de dades que volem destacar primer d'aquest fulletó sobre la geodiversitat menorquina. I el primer és una cosa que solem oblidar i és que la conservació d'hàbitats geològicament diversos és una condició essencial per mantenir i protegir la biodiversitat del territori.
I el que més mos agrada molt, el que mos agrada molt d'aquests fulletons és que no només mos donen la part polida dels valors naturals, sinó que hi ha una especial atenció a les amenaces del patrimoni. Respecte al tema del primer tríptic que comentàvem, diu, l'espoli d'elements geològics, siguin minerals, arenes, fòssils o altres roques i sediments, és un costum generalitzat que priva la societat de la seva delectació. I, a més, pot representar una pèrdua de coneixement científic de la geodiversitat i, en alguns casos, l'alteració del medi natural.
Ei, que sapigueu que a Menorca tenen un inventari de LICS, amb G, llocs d'interès geològic, que inclou ni més ni menys que 35 indrets. I anem a les fulletons sobre les espècies invasores, ara, que mos diu que en aquesta illa s'han registrat almenys 76 espècies de flora invasora i 94 de fauna, tant marina com terrestre. Moltes espècies que, per cert, també tenim a les altres illes, com són el becut vermell, el cranc blau, la canya, l'alga australiana Asparagopsis, la tortuga de Florida i el moscard tigre, que va arribar a Menorca el 2012.
També esmenten el cranc pla, un cranc aranya, molt estès ja a totes les illes i que en dedica aquesta mateixa setmana l'IMEDEA, ha presentat un estudi que prova que aquests crancs invasors mengen posidònia, sobretot els rizomes. Ho presenten com una nova amenaça per la posidònia, però potser n'haurem de parlar algun dia, la setmana que ve, potser, perquè bé, haurà que matisar-ho. Bé, els dos fulletons d'espècies invasores i geodiversitat són els més recents, però també n'hi ha un que explica què suposa ser una reserva de biosfera i les estratègies del pla d'acció d'aquesta reserva.
Pel que fa al tema de la biodiversitat, vos donam un parell de dades. En el fulletó, totes les espècies marines mos recorden que al nord de Menorca s'ha identificat una zona que utilitzen els catxalots com a guarderia i que, per tant, és clau per la supervivència d'aquest gran cetaci en aigües mediterrànies. Identificar aquest indret va ser un treball de l'organització Torciops, per cert.
També destaca la situació de la tintorera, el tauró tintorera, que encara que la seva població mediterrània ha disminuït en un 97%, encara es pesca i molt a més. I cita, com a llocs destacats per la seva vida marina en general, la reserva marina del nord de Menorca, el canó submarí de Son Bou o l'illa de l'Aire, també reserva marina.
I respecte a la biodiversitat terrestre, mos parlen d'aus, com l'àguila peixatera, que ha perdut territoris per mort de l'expansió del turisme, de la baldritja balear, es Virot, amb una població molt escassa a Menorca, i de la rata pinyada de peus grossos, amb una població també escassa. I les molèsties de les visites incontrolades en els seus refugis són una amenaça constant. Pel contrari, el fulletó també inclou el cas d'Esmilar Real, un cas molt especial, perquè aquest rapinyaire va estar a punt de desaparèixer a finals dels anys 90 a causa d'esverí i dels casos d'electrocució amb les esteses elèctriques. Però avui la població de Menorca, de Milar Real, és una altra de ses, és una de les millors conservades de tot Espanya i és una espècie abundant i ben fàcil d'observar.
També hi surten papalloles, dragons, marts, libèl·lules, que diuen tallanassos, i la característica sargantana negra de l'illa de Saire. Ja sabeu que els illots de Mallorca i Menorca tenen varietats de la sargantana balear i que Eivissa i Formentera en tenim una altra, que és la pitiusa. I una darrera dada. A Menorca tenen una ginesta mediterrània que només es troba a Castilla, que pot arribar als 3 metres d'alçada i que està en perill d'extinció.
Bé, hi ha moltes més dades interessants i podeu trobar aquests fulletons a oficines d'informació turística de Menorca, a ses seus del Consell Insular o al Centre de Geologia. I en altres us han enviat en PDF i segur que si els voleu no els sabrà malament que vos enviem. Per als nostres residents, a la resta de les illes de l'arxipèlag, són molt interessants si hem de viatjar a Menorca. S'accelera, sol sa força i es valor, sa clau que m'obri m'allibera. Sou memòria i tradició, sou història i sou llegenda. Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Manda Tur.
IB3 Ràdio és coneixement.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Posam la mirada als Estats Units, Donald Trump lidera la cursa cap a la presidència d'aquest país.
Potser mos trobarem davant d'un escenari on en Donald Trump tindrà via lliure, va tenir majoria en el Senat i a la Casa de Representants.
Ja escoltam en directe les seves paraules. Incredible movement like nobody's ever seen before. 2:26, partim a Londres. Toni Mateu és en aquesta fira turística.
Bon dia, i idò, mireu, efectivament, aquí des de Londres. D'aquesta manera que ara sentireu, saps?
Sandra, bon vespre.
Bon vespre.
Tu ja ets a València.
Entre més lluny, més complicada la situació es troba.
25 anys en feina d'emergències. Mai he vist un Hollywood.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A IB3 Ràdio, el Nautilus. Dissabte a les 9 del vespre. A la secció del Periscopi avui mos volem ocupar de quines són les previsions del clima mundial i la seva situació actual. Un tema en el que mos agrada estar al dia, clar. Moltes vegades parlam en aquesta secció de com evoluciona el canvi climàtic, però també a vegades mos falta una visió global. D'on venim, on estem i on anam. Així que, bé, avui volem recuperar un treball que ha publicat el portal The Conversation per analitzar-ho.
Sí, així és. El professor de la Universitat de Tecnologia d'Austràlia, Sven Tesk, ha publicat un anàlisi allà on repassa una mica efectivament d'on venim, on estem i on anem en matèria de canvi climàtic. La primera frase que diu és si l'acció climàtica és una causa perduda. Bé, això ja és per fer-nos una idea de lo complicades que estan les coses. Ell comença recordant que l'acord de París de 2015 va fer una crida per mantenir l'escalfament global de la temperatura respecte a l'era preindustrial per davall dels 2 graus, bastant per davall dels 2 graus, i idealment a 1,5 graus respecte a abans de la revolució industrial. La veritat és que han passat 10 anys d'aquest acord de París i reduir les emissions fins al punt d'arribar a l'objectiu d'un grau i mig ja pareix molt difícil, i els científics no s'enganyen, consideren que serà gairebé impossible. És a dir, que haurem de conformar-nos amb metes menys ambicioses, però que en qualsevol cas han de ser les mínimes, la temperatura, l'escalfament mínim possible per tal d'evitar situacions catastròfiques. De totes formes, aquest estudi diu que la humanitat ha canviat de rumb a prou com per almenys evitar els pitjors escenaris climàtics. Bé, ja sabeu que científics utilitzen 3 o 4 escenaris climàtics en funció de si les emissions s'aturen de manera molt radical, si se mantenen en nivells més o menys estables, o si no es fa res de res i segueixen augmentant d'una manera desaforada. Bé, la veritat és que aquest últim supost ja està descartat, però també es ve que es de les reduccions radicals tampoc s'està produint, és a dir, que està a mig camí, amb un escenari d'emissions a mig camí, que el que farà és que la temperatura seguirà augmentant en els propers anys. Bé, la veritat és que s'ha de dir que CO2, en diferència, és el gas d'efecte hivernacle que encara més s'està emetent que un seguit d'esmetà i l'òxid nitrós. És a dir que, bé, tenim una situació que continua augmentant l'escalfament global.
Descartam aquest panorama més catastròfic, però no anant pel camí d'aconseguir frenar el canvi climàtic.
No anant pel camí de frenar-lo, i aquest estudi el que diu és que ara mateix, tal i com estan les coses i si segueixen igual, la Terra va cap a un escalfament mitjà de 2,7 graus per aquest segle. És a dir, 2,7 graus comparat amb els 2 graus que com a molt dius
Acord
de
París,
ja representaria efectes catastròfics. Per damunt d'això ni en parlem. Clar, l'objectiu és, com sigui, reduir aquest 2,7, que és una xifra tremenda. Així que, bé, la veritat és que s'estan... Davant això, quina és la situació? S'estan produint millores o ja ens hem de resignar que no hi ha res a fer? No, s'estan produint millores. Estats Units, la Unió Europea i la Xina, que junts representen el 28% de la població mundial, hem de tenir en compte que són responsables del 56% de les emissions. És a dir, emeten molt més que gent tenen. Això vol dir que, bé, que lògicament tenen una indústria molt més desenvolupada i això fa que siguin els grans contaminants. Bé, la veritat és que així i tot s'estan produint alguns avanços que no es poden ignorar. Ara bé, perquè mos limitàssim a una pujada, un escalfament d'un grau i mig, faria falta que pas 2050 el món s'abastís al 100% d'energies renovables. Això sembla molt difícil d'aconseguir. És a dir que mos hem de preparar perquè, sí, aquest 1 i mig el superem.
Ja, com dius, no anem prou ràpid, ni molt menys, però sí s'està frenant el ritme d'emissions. Sabem en quina mesura, en concret?
Sí, la veritat és que, efectivament, s'estan reduint les emissions respecte als moments pitjors d'aquesta era industrial, allà cap als anys 90, finals dels 90. Per exemple, la Unió Europea ha aconseguit reduir les seues emissions un 8,3% l'any 2023 en relació a l'any anterior. I fa pocs dies es va dar a conèixer que la Unió Europea està a un sol punt d'aconseguir els seus objectius de descarbonització per l'any 2035. Per tant, això és una bona notícia que permet afrontar la segona fase, que és arribar a la descarbonització total el 2050. També s'ha de dir que Austràlia o Estats Units també estan reduint les seues emissions, per no parlar de la Xina, que és el gran contaminador del món. Xina produeix una tercera part de totes les emissions de carboni produïdes per l'energia i està aconseguint reduccions d'emissions molt importants a part d'una feina de reforestació realment impressionant.
Ja. Bé, idò, ja mos hem posat al dia amb aquest tema. Ara volem parlar d'un fenomen molt curiós, desconegut, que ha fet públic un grup de científics, i és que els oceans del món són cada vegada més foscos, tenen més poca llum. I això, clar, té implicacions damunt la seva diversitat, biodiversitat, evidentment. Idò, bé, sapiguem per què passa això.
Bé, la veritat és que és una situació que la qual molts de nosaltres no n'hem sentit a parlar mai, no és que sigui talment nova per científics, encara que, efectivament, no és massa coneguda. I sí, és així, és a dir, més d'una cinquena part dels oceans del planeta, la qual cosa és bastant, estan patint un progressiu enfosquiment, s'estan tornant més foscos des de fa 20 anys. És a dir, que és una tendència més o menys recent, a escala natural, i que ha estat constatada per un grup de científics de la Universitat de Plymouth del Regne Unit. S'ha de dir que aquest enfosquiment oceànic es produeix quan els canvis en les propietats òptiques de la mà redueixen la fondària de les seues zones fòtiques. Les zones fòtiques són aquelles allà on arriba la llum i són aquelles que tenen el 90% de tota la vida marina, com sembla lògic. Són zones on la llum de sol, però també la llum de la lluna, encara que a menor escala, òbviament, impulsen grans interaccions ecològiques. Per tant, aquest tros de mar, allà on arriba la llum, és un lloc importantíssim. I què està passant aquí? Bé, que aquest tros, aquesta zona de llum, s'estaria reduint. La veritat és que amb aquests estudis que s'han fet utilitzant dades de satèl·lit i models d'altre tipus, s'ha vist que entre 2003 i 2022 el 21% dels oceans de tot el món haurien patit aquest enfosquiment.
I causes?
Bé, les causes que s'estan tenint en compte per això són, podrien deure's a una combinació amb els canvis de nutrients, de matèria orgànica i càrrega de sediments prop de les costes, causats per factors com, bé, l'agricultura que llença a la mà aquests sediments, o també aquests nutrients, un augment de les precipitacions, que també fa moure tot això, i canvis en la dinàmica de la floració d'algues i variacions en la temperatura de la mà, així com també bé, el plàncton marí, que també està patint canvis importants.
Ja. Bé, suposo que tots sabeu ja que si a les aigües de Balears poden tenir plantes com la Posidònia o algues a més de 40 metres, com estan les praderies de Cabrera, per exemple, que estan a 42-43 metres, és perquè tenim unes aigües amb no gaire nutrients, no? Que bé, amb una escassa biomassa de fitoplàncton, i per això també l'aigua és tan transparent. I el que explica Joan Lluís, lògicament, ha de tenir efectes preocupants damunt l'equilibri ecològic.
Sí, efectivament, ha de tenir, no és només una cosa que s'enfosqueixi la mà i punt, sinó que totes aquelles espècies, peixos i altres animals que depenen de la llum i que necessiten la llum per viure, es veuen obligats a anar més cap a la superfície, més cap on està la llum.
Buscant el sol.
Efectivament, però allà hauran de competir amb altres espècies per aliment i per recursos. És a dir, que bé, és una situació que té cadena.
Bé, un altre motiu de preocupació. Ho deixem aquí, i bé, això de que la mà s'està enfosquint, i crec que necessitaríem més estudis per confirmar-ho i per afinar un poc més les causes i les conseqüències. De moment jo crec que és un tema fantàstic, però no ve la ciència-ficció, no?
Sí, llàstima que no siga ficció.
Ja, mil gràcies, Joan Lluís, bona
gràcies.
Nit. Mon anam, en Pablo Morganti, a la màquina, i en Joan Lluís Ferrer, i jo mateix al pont de comandament. I mon anam, en Black Sea, de Natasha Bloom. Bona nit, portau-vos bé i cuidau el planeta. Come down to the Black Sea, swimming with me, oh. Go down with me, fall with me, let's make it worth it, oh. A thousand nights have passed. Change doesn't happen overnight. Not visible at first. It's important to hold on, hold on. Ooh, inject your advice to me. Inject your advice to me. Ooh, incinerate our shackles. Come down to the black. I'm tired, no. The tug of war that we're playing. I'm not giving up, I'm trying.